Benvinguts al Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica de Barcelona Dot, que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El Món és Digital, escrit i presentat per Tomàs Cascante. I el futur és ara. Fes el pas.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui tenim un convidat que no és nou als nostres micròfons, ha passat més d'un cop per al Món és Digital i m'estic referint al Jordi Marín. El Jordi és consultor en transformació digital i noves tecnologies i avui ens ajudarà a entendre com la intel·ligència artificial està transformant profundament el món laboral i les organitzacions. I quan dic organitzacions, me'n refereixo des de les més grans multinacionals fins a les pimes i fins i tot fins als autònoms. A l'entrevista d'avui parlarem de com la intel·ligència artificial està transformant tots els nivells dintre d'una empresa, des de la direcció general fins a cada professional i impacta a totes les àrees operatives. També parlarem de les noves competències i les noves habilitats que tots haurem d'adquirir sí o sí en un futur que cada cop és més digital i que cada cop caldrà més que estiguem perfectament preparats. A l'entrevista també intentarem explorar com les empreses poden preparar-se per a aquests canvis, tant en la seva estructura, que realment ha de canviar, com en la seva formació del seu personal, tema aquest cabdal. També farem un petit toc sobre la universitat. Ha de continuar com és? Les carreres universitàries han de continuar sent les mateixes? S'han de transformar? Han de sortir de noves? I per suposat intentarem que en Jordi ens expliqui quins sectors i quins perfils estan o estaran a l'avantguarda d'aquesta transformació. I un tema que ens preocupa a tots és quins tipus de feines i de rols seran els més demandats en els pròxims anys i també, evidentment, quines feines o quines carreres o quines ocupacions poden desaparèixer per la intel·ligència artificial. En fi, ja ho sabeu, si busqueu claus per millorar la competitivitat de la vostra empresa i per preparar-vos vosaltres personalment, no us podeu perdre l'entrevista d'avui amb en Jordi Marín. Quedeu-vos amb nosaltres i descobriu com la intel·ligència artificial està configurant un nou model d'empresa i un nou model, quasi diria, de vida.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana El Món és Digital.
Bé, Jordi, doncs abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
Moltes gràcies, Tomàs.
Bé, mira, he llegit un article teu sobre la intel·ligència artificial i les persones. Més concretament, l'article parles de com la intel·ligència artificial està afectant a les persones, però sobretot en el seu entorn de treball, com a professional. Llavors, aquesta doncs, és potser la primera pregunta. Com creus que la intel·ligència artificial afecta les persones i els professionals dins de l'empresa?
Bueno, i en l'article ho explico segurament amb més detall, no? Però jo crec que afecta a totes les professions, a tota l'organització de transició. O sigui, en primer i molt ràpid, no? O sigui, la intel·ligència artificial afecta avui a totes les empreses en diferents àmbits de l'organització, no? Tant en els models de negoci, en la relació amb els clients, en la millora o en la mecanització i la robotització, per dir-ho així, de tots els processos, etcètera, que n'hem parlat moltes vegades. Si això és així, que és així avui, que ja ho estem veient i que té un impacte important, vol dir que tots els professionals, tota l'organització, des dels principals directius fins a per dir-ho així, els operaris que estan en una fàbrica o que estan donant serveis, etcètera, la intel·ligència artificial els afecta. Els afecta de manera positiva, diria jo, perquè també aquí hi ha un cert mite de que tot sembla com si fos un tema de pànico escènico, sinó al revés, els afecta de manera positiva. Però afecta totes les escales i poden aprofitar totes les escales de l'organització aquesta intel·ligència artificial. Des d'un directiu que li pot millorar la capacitat de presa de decisions, per dir-ho així, per posar un exemple, fins a una persona que treballi en un àmbit administratiu, per dir-ho així, on la intel·ligència artificial pot ser el seu assistent per agilitzar i ser més productiu en la seva feina, o un operari perquè la intel·ligència artificial li està donant aquells elements que necessita per fabricar no sé què, doncs d'una manera molt més ràpida o molt més accelerada o molt més precisa de lo que és. Per tant, jo diria que intentant respondre a la pregunta, afecta a totes les empreses, afecta a totes les estructures i afecta a tota l'organització i a totes les persones i a tots els professionals.
Bé, bueno, sí, clar, és difícil la pregunta de dir com ara anem pas per pas a veure com afecta cada un dels graons, però no.
Sí.
Quins canvis específics creus que hauria d'implementar una empresa? O, no hauria, ha de, dins del seu personal per aprofitar els avantatges de la intel·ligència artificial? En definitiva, com poden preparar els empleats? Perquè realment és una cosa que no podem obviar ni podem passar a pàgina. Hem de posar-nos sí o sí, no?
No.
Què han de fer els empresaris per preparar els seus empleats?
Bueno, jo crec que una mica agafant el fil del que dèiem abans, no? Si nosaltres veiem la intel·ligència artificial amb els efectes que té en la nostra empresa, en les seves capacitats, en la seva competitivitat, en la seva relació amb el mercat, si veiem a partir d'això, no? A partir d'aquesta estratègia, per dir-ho així, de la nostra pròpia empresa, no? Tant dins com cap a fora, no? Com afecta la intel·ligència artificial. Per tant, veurem els efectes que té en l'organització i en els diferents professionals i en les diferents capes professionals, els efectes en positiu de millora de productivitat, de millora de presa de decisions, de millora de relació amb el client o el mercat, de millora d'obtenir nous models de negocis, etc etc. Això vol dir que tindrem, per dir-ho així, una estratègia i un model, no?, de com la intel·ligència artificial ens afecta i la podem aprofitar per millor. Jo crec que a partir d'aquí un dels temes fonamentals és la formació, no? La formació. Treballar que aquestes eines. Jo diria que és com una espècie de nova alfabetització digital, si em permets, no? O sigui, necessitem alfabetitzar a tota l'organització i a totes les persones de l'organització perquè sàpiguen aprofitar bé aquestes eines. I, a més, per treure inclús aquestes pors al canvi, no?, que a vegades passen, no? El canvi sempre genera les persones pors, no?, de que, escolta, a veure què passarà, a veure si em traurà el lloc de treball, a veure si... No, no, la intel·ligència artificial el que fa és ajudar-te a que tu puguis fer aquelles feines millor o aportar més valor, a que tu puguis aportar molt més valor. Per tant, jo diria que el principal és tenir una estratègia, tenir un model, per dir-ho així, de com la intel·ligència artificial pot afectar la meva empresa, com la puc aprofitar millor i com li puc treure partit, com, a partir d'aquí, com afecten els diferents capes de la meva organització i, a partir d'aquí, jo el que faria és formar ràpidament a tota l'organització en com utilitzar millor aquestes eines i treure més profit, no?
Sí, però el que és evident, perquè és notícia de cada dia, és que les feines precisament no especialitzades i repetitives dintre d'una oficina,
Sí.
Aquestes, evidentment, sentint-ho molt, realment les substituirà la intel·ligència artificial, perquè una sola persona utilitzant intel·ligència artificial serà capaç de fer el que fan avui 30 o 40,
Sí, sí,
o
sí.
hi ha casos d'empreses de 900 i 1.000, no?
Sí. Totalment, perquè... Però per això deia, traiem el pànic de sobre, no? Imaginem, com tu deies, una persona en una oficina que fa una tasca administrativa repetitiva, no? M'entens? Que és molt fàcilment mecanitzable i que una intel·ligència artificial molt petita, per entendre's, pugui substituir ràpidament i fer la feina de manera inclús més efectiva que la que està fent una persona i més precisa, etc etc. Clar, aquesta persona al final té un coneixement, coneix l'empresa, coneix el mercat, coneix els clients, coneix el que estem fent dins, etc etc. El que hem de fer és dir-li, mira, ara tota la part mecànica la farà una màquina, per entendre's. Però tu tens aquest valor, tens aquest coneixement. El que hem de fer és aportar aquest coneixement. O sigui, jo per mi... aquesta substituirà gran part de feines. Sí, segur, aquestes, ara en aquest moment de la intel·ligència artificial, totes aquestes feines molt mecàniques, etc etc, seran substituïdes, però aquestes persones tenen un valor que poden aportar. El que hem de treballar, per això deia allò de la formació, en entendre aquestes eines i com les podem aprofitar, i a més, en aquesta gestió del canvi, el que hem de treballar és que aquestes persones extreure el seu valor humà, per dir-ho així, no? El seu valor humà, no? Que és aportar uns altres tipus de valor. Ja sé que és complicat, que no és, és difícil, eh? En els directors de recursos humans i de la gestió del talent els estem posant un tema sobre la taula, però jo crec que hem de treballar en aquesta direcció. Hem de dir, escolta, el que estem fent és substituir tot allò que no aporta valor, per dir-ho així, perquè una màquina i una intel·ligència artificial faci, i treballar perquè les persones aportin valor a la seva feina i puguin treure el màxim rendiment d'aquella persona.
Bé, bé, em sembla que siguis tan bo amb aquests que estan a punt de perdre la seva feina. El que sí és evident que la intel·ligència artificial requereix de noves habilitats i això vol dir que sortiran noves professions o sí, nous rols dintre de les professions. Parla'ns una mica d'això, de com ho veus, què creus que ja està passant o que passarà en breu d'aquestes noves formes de treballar, noves professions.
Jo crec que hi hauria com dos grans àmbits. Un, les directament implicades, per dir-ho així, que són aquestes professions que estem veient, no? Com els científics de dades, els arquitectes de solucions en intel·ligència artificial, inclús aquells que estan especialitzats en temes més regulatoris o d'ètica o temes d'aquests, els que fan entrenament d'algoritmes, els que fan les preguntes, no? Els prompters aquests o com es diguin, els desenvolupadors d'assistents virtuals, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui, hi ha tot un gruix de noves professions vinculades a lo que és la pròpia intel·ligència artificial i la pròpia eina, per entendre'ns, i els propis algoritmes i la pròpia màquina, per dir-ho així, però també té un impacte important en el que és la gestió d'això, en la implementació d'aquesta intel·ligència, en la supervisió d'aquesta intel·ligència artificial, etcètera, que això afecta a indústries, a sectors, a àmbits, jo què sé, per posar un exemple, perquè si no potser queda com molt genèric. O sigui, les primeres jo crec que tots les tenim clares, no? Científics de dades, arquitectes de solucions, etcètera, entrenadors d'intel·ligències, etcètera. Les altres, doncs, per exemple, si ara avui dia una intel·ligència artificial ens pot donar noves eines per la presa de decisions, no? Doncs potser hi ha persones o noves professions que serà l'anàlisi o la programació d'aquest anàlisi per la presa de decisions en el món de les finances. O sigui, m'invento, no? Doncs aquí sortiran molts mixtes del que són negocis tradicionals o àmbits de gestió tradicionals incorporant-li aquestes noves eines i, per tant, donarà lloc a composicions híbrides, per dir-ho així.
Digues, perdona, Tomàs. Hi ha una altra cosa que, evidentment, que fa molts anys que no canvien i que, evidentment, la intel·ligència artificial no solament crec que les canviarà, sinó que també moltes deixaran d'existir. I m'estic referint a les carreres universitàries. Un enginyer, un advocat, un economista que fa anys que segueixen els mateixos programes, ara, evidentment, estan davant d'un altre escenari. Clar. Per tant, suposo que hauria de canviar la forma en la que són les carreres. Bueno, no sé, ets tu l'expert.
No, això que estàs dient és clau, no? Jo crec que aquí hi ha dos grans canvis, no? I en la incorporació de la intel·ligència artificial com a eina bàsica, per dir-ho així, o com a element bàsic en les estratègies de les empreses, en el mercat, de les professions que estem parlant, en el seu impacte immediat, per dir-ho així, en la formació universitària o en altres tipus de formació, hi ha, per mi, dos camps importants. Un, la introducció de la intel·ligència artificial com a eina dins de totes les carreres, per dir-ho així, de totes les, no? Com utilitzem la intel·ligència artificial en l'empresa, no? En econòmiques, per exemple. Com utilitzem la intel·ligència artificial com a assistent en dret, no? Perquè de sobte tenim un assistent que ens busca totes les lleis i es fa, no? Allò que abans feia un júnior, no? Per dir-ho així, etcètera, etcètera. O sigui, la introducció de l'eina d'intel·ligència artificial transversalment a totes les carreres, i l'altre, el que deies tu també, i que té a veure amb això de les noves professions, que és dir, home, per exemple, si a la facultat de Medicina fins ara estudiàvem una sèrie de coses determinades, Ara resulta que amb la intel·ligència artificial hi ha parts d'aquests estudis que no són necessaris, perquè ja la pròpia intel·ligència artificial ho farà. Doncs hem de canviar el currículum, no? Hem de trobar el metge amb intel·ligència artificial, no? I, per tant, això canvia inclús la pròpia... No la base, perquè la base del coneixement segurament és la mateixa, però sí com ho fa. I per mi un altre tema importantíssim és la introducció, que jo crec que és un altre dels factors fonamentals aquí, que és la introducció d'aquest pensament, no?, que alguns li diuen pensament crític, no? O sigui, avui serà clau, no? I estem veient, i ho veiem, segurament tu ho veus cada dia, jo ho veig cada dia, que a vegades la pregunta o el criteri és lo important, no? Tenir aquest pensament crític, saber diferenciar entre una cosa i l'altra, etc. Per tant, la capacitat, o sigui, són noves habilitats, nous skills, noves capacitats o competències, no? Resolució de problemes, pensament estratègic, creativitat, capacitat d'adaptació, pensament crític, ètica professional, etc. Que això jo crec que són elements que en tots aquests estudis també els haurem d'incorporar, no? Són competències bàsiques que serviran per l'impacte de la intel·ligència artificial i per l'impacte de moltes altres coses en un entorn molt canviant i accelerat, no?
Sí, realment això del que estàs dient és importantíssim i és una cosa que realment està fent falta perquè no hi ha massa de tot això. Quins creus que seran els perfils més demanats en un futur immediat? I això ho dic de cara a gent que ens està sentint, sobretot gent jove que està a punt d'incorporar-se al treball o a la universitat. O sigui, cap a on han de tirar? Doncs, perquè tu com preveus que serà aquest futur? Què necessitarem? Què necessitarà la societat dintre de poc? I, per tant, cap a on ens enfoquem en formar-nos o en adquirir habilitats?
Jo crec, i és una mica recollint algun dels elements que hem dit abans, Jo crec que sortiran aquests dos àmbits de noves professions, o sigui, les noves professions vinculades a la pròpia intel·ligència artificial i tot el que comporta, científic de dades, per no repetir, no?, tot el que hem dit. Sortiran també aquests nous perfils com mixtes, híbrids, no?, de gestió humana i màquina, per dir-ho així, que en molts camps de les organitzacions o dels negocis tradicionals doncs seran perfils com mixtes, per dir-ho així, que entenguin molt bé les eines de la intel·ligència artificial, però també les claus del negoci, de la gestió, etc., per amb l'utilització, aquests perfils com híbrids, i per tant, jo crec que això va cap aquí i aquí genera moltes oportunitats de treball. I l'altre, el que acabem de dir ara, o sigui, aquelles persones, jo crec, amb més futur o amb futur en les seves professions, donat a l'entorn en el que estem, que és un entorn a vegades incert, canviant, accelerat, no?, amb introducció de disrupcions tecnològiques com la intel·ligència artificial. Per tant, aquí és molt important les capacitats i les competències, no?, aquests skills digitals, per dir-ho així, o aquests soft skills també, no?, com el que hem dit abans, pensament crític, capacitat de treballar en equip, gestió del canvi, creativitat, capacitat de resoldre problemes, etc. No? Jo crec que aquestes competències seran bàsiques perquè aquells treballadors del futur s'adaptin a les diferents... Ja ho eren abans, per dir-ho així, Tomàs, sempre ha sigut, no? Si una persona amb uns coneixements i amb un talent determinat a sobre tenia algunes d'aquestes competències o capacitats, segurament era molt més atractiu en el mercat de treball, no? Perquè és una persona adaptable, és una persona flexible, que s'adaptarà ràpid als canvis que es produeixin en una empresa o en una organització, no? I, per tant, jo aniria cap aquí. Aquelles persones, per exemple, que ara vulguin que he d'estudiar, home, si pots estudiar àmbits vinculats a la intel·ligència artificial, segur que tindràs treball, però també si estudies coses més tradicionals, per dir-ho així, però amb aquest híbrid, no?, amb la incorporació d'aquestes eines, perfecte. I sempre, no?, de manera transversal i de manera base, incorporar aquestes skills o aquestes competències bàsiques pel futur.
Sí. Et deia que abans hem parlat de la universitat, hem parlat de persones, però sobretot hem parlat de canvis, de que han de canviar les formes. La urbanització de les empreses també suposo que tindrà un fort canvi. La pandèmia ja ens va introduir amb el teletreball, cosa que ha quedat. I també fruit de la pandèmia va ser la videoconferència. Ara, casualment, aquest programa de ràdio l'estem fent tu i jo separats per 70 quilòmetres. I això és una... Bueno, però això ha canviat l'organització. Ara no estàs a l'estudi, ni tens els cascos posats a les orelles. Ha canviat. I dintre de l'empresa normal, dintre de la PIME, quins canvis preveus que tot això produirà?
Home, jo crec que... també ho hem comentat una miqueta abans, no? Jo crec que el que farà és que les organitzacions segurament siguin més organitzacions de valor, per dir-ho així, amb coneixement, no? Aquesta és la primera, o sigui, perquè com tota la part més de feines mecàniques repetitives, etcètera, etcètera, passaran a ser una màquina, es convertiran en organitzacions més de talent, no? Més amb coneixement, de valor, més humanes en aquest sentit d'aprofitar els humans. Jo crec que això és un primer canvi, per tant, començarà a desaparèixer aquesta part menys humana, per dir-ho així, més mecànica. Això que pot provocar per mi són organitzacions com podríem dir, com organitzacions més en xarxa, no? Que són xarxes de persones amb talent i amb valors, així en genèric, tindríem que entrar en àmbits i en sectors segurament concrets, no? Però amb xarxes de persones amb valor, amb coneixements, etcètera, etcètera, que tenen coneixements de mercat o un coneixement disciplinat en una disciplina molt concreta i que treballen en equips conjuntament per abordar un mercat, per abordar uns clients, etcètera, etcètera, no? Per tant, jo m'imagino o veig organitzacions molt menys jeràrquiques, per entendre's, no? Molt organitzacions més en xarxa, amb organitzacions molt centrades en el valor que aporta aquella persona i aquell talent en el mercat o en l'organització o en l'empresa i treballar amb equips multidisciplinars. Per tant, aquí serà clau per mi el que és la gestió d'aquests equips, d'aquesta diversitat, d'aquesta complexitat de diferents elements que has de posar a jugar junts per treballar en un àmbit determinat. És que sembla una mica teòric això, però jo ho començo a visualitzar d'aquesta manera. O sigui, les organitzacions per mi comencen a trencar-se en aquestes estructures rígides, jeràrquiques, pesades, per dir-ho així, cap a organitzacions més en xarxa, organitzacions més de talent, organitzacions que treballen en equip, de col·laboració, no? Que són molt fàcilment adaptables i flexibles davant els canvis, etcètera, etcètera. Jo crec que va cap aquí, perquè pensa que comença a desaparèixer tota la part mecànica i repetitiva, per tant, tota la part més hard, no? Aquesta part comença a desaparèixer, comença a posar-se molt en valor les persones i el talent d'aquestes persones, amb tots els skills i tot el que estàvem parlant abans, i per tant l'organització ha de canviar. Pensa, per exemple, que els joves, no? Quan ara s'incorporen a un lloc de treball, moltes vegades que s'incorporen a una estructura a vegades molt, molt rígida i jeràrquica, a vegades si parles amb directius veus que se'n van perquè no troben l'experiència, etcètera, etcètera. Han de canviar les organitzacions perquè siguin atractives, perquè el nou talent que ja està en aquesta era.
No, inclús aquest canvi jo suposo que serà també un canvi, abans has dit hard, però un canvi físic en el sentit de la pròpia estructura de l'oficina, que cada vegada té menys sentit. Sí que ha d'haver-hi un lloc on es trobin presencialment, sí, però podria ser un lloc comú per moltes altres oficines i l'oficina sí, com a tal podria arribar a desaparèixer. El que sí que està desapareixent és el temps que ens queda d'aquest programa.
Sí que passa
per
ràpid.
Tant, no sé, jo demanaria fer unes conclusions. A mi sempre m'agrada el típic. Tenim avui un expert, el Jordi Marín, tenim uns oients que la majoria són empresaris de pimes, i que tot això s'entén de què va, però encara no hi són, no s'han posat en sèrio. En sèrio o de debò? I quin és el teu consell per assolir aquest canvi tan bèstia que ens ve, que és l'intel·ligència artificial?
Jo crec que això, no? Que la intel·ligència artificial ens impacta, i ho hem estat repassant aquí des de totes maneres. Per tant, per mi el consell és no solament... O sigui, pensa una estratègia, pensa quin pot ser l'impacte en la teva empresa, en la teva organització, etcètera, etcètera, i comença a posar-t'hi, inclús encara que sigui en prova i error, comença a posar-t'hi. I comença a fer un altre tema important, que és forma a la teva gent. Forma la teva gent en com aprofitar aquestes eines, en com treure-li rendiment, en com generar noves oportunitats, perquè està aquí sí o sí, no? I per tant t'impactarà, per tant treballa en aquest sentit. Un model una manera i forma la teva gent. Jo diria que aquest és el consell bàsic.
Molt bé, Jordi, doncs un cop més ha estat un plaer estar aquí amb tu.
Igualment.
Espero que, per mi ha sigut molt profitosa l'entrevista, espero que també ho hagi sigut pels nostres oients. I res, d'aquí un temps, com sempre m'agrada dir, tornarem a cridar-te perquè ens continuïs posant al dia. Gràcies.
Moltes gràcies, Tomàs. Merci.
I això ha estat tot per avui al Món és Digital. Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana el Món és Digital.